Making of, cine de veritat al 91.5 FM.
Tercera hora del Sant Quatrefons i la comencem parlant de cinema, parlant de la pel·lícula, Jordi Feixas, Cómo acabar con tu jefe.
Exactament, una pel·lícula que ens parla en aquests temps de crisi, no de l'atur i de quedar-se sense feina, sinó dels propis problemes a dins de la feina. I amb un gruix d'actors que d'entrada, déu-n'hi-do.
Doncs si et sembla, escoltem primer tot el tràiler.
¿Quieres una? Son las 8:15 de la mañana. Es un whisky de 18 años. Si quieres un ascenso, tienes que ganártelo.
Creía que te iba a extender.
Y lo va a hacer. Ya he decidido quién quiero que sea nuestro nuevo vicepresidente de ventas. Yo.
¿Qué ha dicho?
Ni que estamos en mitad de una reunión, ¿verdad? Tranquilo, lo achacaré a tu problema con la bebida.
Nuestras vidas serían más sencillas si nuestros jefes no estuvieran vivos.
Tenemos que quitarnos peso de encima.
¿Quitarnos peso de encima?
Quiero que despidas a los gordos. Puedes empezar por March en la mañana.
March, ¿puedes venir, por favor?
¿Qué?
Me da igual lo cabrones que sean nuestros jefes, no somos asesinos.
¿Ves a esta jovencita?
Es mi novia.
Le voy a enseñar mi repertorio de fotos.
¿Todo eso me hiciste mientras estaba inconsciente?
Esta me encanta.
¡Lo haré! ¡Matemos a esa zorra!
Seré vuestro asesor en asesinatos. ¿Queréis un asesinato impecable? Bueno, tiene que parecer un accidente. Esperad a que sean vulnerables.
¡Cacahuetes! ¿Será mantequilla de cacahuetes? ¿Es alérgico a los cacahuetes?
¡Mira esto!
¡Mejor pequeños pinchazos!
Mi jefe, al que queremos cargarnos, se muere delante de ti y le salvas la vida.
Bueno, dicho así, no he estado muy acertado.
Bueno, pel que escoltem, divertida.
Bueno, una pel·lícula que d'entrada ja ens situa una historieta curiosa. Tres amics que tenen un problema compartit, i és que la seva feina és insuportable. Tenen uns superiors, uns caps d'empresa que els hi fan la vida impossible de moltes maneres, i la història bàsicament ens explica el seu pla, el pla que maquinen per esborrar del mapa els respectius superiors. Aleshores, jo em va sorprendre molt perquè, bueno, una comèdia, cap problema, d'un tema que ja et deia curiós en aquests temps que corren, però sobretot d'entrada vaig veure una llista d'actors i actrius que em va sorprendre i vaig dir, ostres, això serà curiós. Kevin Spacey, un personatge que hem de dir, Kevin Spacey, un crack, American Beauty, K-Pax, gran pel·lícula, i últimament va aparèixer 21 Blackjack, Superman, se feia de dolent. En Jamie Foxx també apareix, va tenir una gran època amb Collateral, la pel·lícula sobre Ray Charles després, Dreamgirls, i últimament ha anat derivant cap a la comèdia romàntica, perquè fa poc apareixia també el dia de Sant Valentí amb Ashton Kutcher i companyia, ja més fluixet. També em va sorprendre molt trobar a la llista Colin Farrell, un actor bàsicament d'acció, i bueno, ja molt conegut des de Minority Report, La guerra de Hart amb en Bruce Willis, la molt mediàtica La última llamada, va ser l'Alejandro Magna, El Nuevo Mundo, l'any passat en parlàvem aquí mateix, el Making of, perquè també apareixia Crazy Heart amb en Jeff Bridges, vull dir, una gent que déu-n'hi-do, i també en Donald Sutherland, un actor amb una gran tirada a Hollywood, que últimament els nostres oients el recordaran, és aquest senyor del cabell blanc, que ha fet de pare de família, Orgullo y Prejuicio, també apareixia Cold Mountain, fent de pare de la Nicole Kidman, vull dir, gent que déu-n'hi-do, i a més Jennifer Aniston per aquí també, arxiconeguda, sèrie Friends, i que també últimament ha sortit bàsicament en comèdies romàntiques de poca volada, de molta tirada, perquè de calés en fan, com Exposados amb el Gerald Butler, el Love Happens amb l'Aaron Edgar, també apareixia amb el Kevin Costner a Dicen por ahí, que és aquella pel·lícula que ens parla de la realitat de la família que protagonitzava el graduado, bueno, en fi, que déu-n'hi-do el gruix de gent que hi ha en aquesta pel·lícula.
Per tant, Jordi, pel que veig, a tu, com deies, et crida l'atenció des d'un principi una mica ja per aquesta barreja d'actors, Colin Farrell, que ens ve doncs acostumats a pel·lícules d'acció, Jennifer Aniston amb papers més doncs sobretot reconeguda a la sèrie Friends, però en televisió, com deies, doncs comèdia romàntica.
Sí, exactament. Em sorprèn d'entrada tenir això a la llista, i després, a veure, encara hi ha més gent, hi ha en Jason Bateman, que feia de jefe del Clooney a Up in the Air, en Charlie Day, que el coneixeran els amants de Colgados en Filadèlfia, la sèrie de la televisió, i en Jason Sudeikis, que és el, bueno, també conegut per diverses pel·lícules, però sobretot és un dels regulars i habituals del show de la NBC, del Saturday Night Live, que no cal presentació, bueno, en fi. Vull dir que d'entrada dius, ostres, què tenim aquí davant, anem a veure com ho munten això. I aleshores s'ha d'especificar, no? Perquè precisament aquests tres últims noms, que potser són menys coneguts, són el trio protagonista, i en canvi Kevin Spacey, Colin Farrell i Jennifer Aniston fan dels respectius caps empresarials de les respectives dels respectius amics, i curiosos, no? D'entrada Kevin Spacey fa un personatge molt interessant, fa d'empresari multimilionari absolutament volat perquè fa patir els seus inferiors, els seus assalariats, amb tota classe de tortures psicològiques. En Colin Farrell és un personatge, també és el típic fill de l'amo de l'empresa que, en fi, que diguem que es porta la festa a casa, addicte a les drogues, addicte a l'alcohol, un desastre. I la Jennifer Aniston, que fa de dentista, addicte al sexe i que es dedica a assetjar sexualment els seus treballadors.
L'havien vist de dentista, Jennifer Aniston?
Doncs ara, no, eh? Ara que ho dius, no ho crec, no ho recordo. I de manera que, bueno, d'entrada divertit. El que passa que al final la pel·lícula acaba sent un film amb tota una sèrie de punts forts, però molt separats, a comptagotes, ara en parlarem, i en canvi el conjunt de la pel·lícula queda una mica fluix. Quins punts forts? Jo diria d'entrada en Kevin Spacey. El personatge d'en Kevin Spacey és divertit, qualitat interpretativa sobrada d'aquest actor, no cal ni dir-ho, aquest paper de, bueno, de gran empresari que està absolutament... desquiciat, perquè a més té una dona que és una exmodel que li fa el salt amb tot el veïnat, de manera que està absolutament trastornat, i diguem que ho paga de maneres curioses a la feina amb els seus assalariats. I bueno, la relació entre ell i el personatge d'en Jason Bateman té prou gràcia, i jo crec que és dels millors detallets de la pel·lícula, de les millors bromes sortiran d'aquesta relació. Més punts forts. Hi ha diàlegs amb bromes que estan bé, que ens faran passar una bona estona, que ens fan riure, però hi voldria destacar que es tracta dels propis diàlegs. No es tracta tant de situar escenes amb una trets o una escenografia o el que sigui, que et situen en una situació que ja és còmica de per si, sinó el propi diàleg, el propi guió, que genera situacions divertides, sobretot, ja et dic, entre aquests dos personatges que et deia, i també, per què no, entre la Jennifer Aniston i el Charlie Day en aquesta consulta del dentista, amb aquestes situacions picants que en alguns moments de la pel·lícula estan molt ben portades i realment passes bones estones. Què més? Després la pel·lícula, a veure, s'ha de dir, juga amb tota una sèrie de tòpics molt habituals en el cinema, des d'aquestes escenes picants que et comento fins a escenes amb la policia. Ja estem acostumats en aquestes comèdies a veure escenes amb la policia, escenes humiliants dels protagonistes. Són tòpics, són coses habituals, però que estan prou ben portades. I un altre punt fort, jo diria, bona sintonia entre el trio protagonista, entre aquests tres personatges. Un trio protagonista que segueix una fórmula que no és nova, està molt de moda últimament fer comèdies amb tres amics al capdavant, i aleshores cada un fa una mica un determinat registre. Sempre hi ha el més innocent, que sempre queda més humiliat, després tenim el Casanova, en definitiva el Ligón, i després hi ha el personatge així més llest, que és el que porta una mica la veu cantant, en aquest cas és el Jason Bateman, no? I tot i no ser nou, en aquesta pel·lícula lliga prou bé i hi haurà escenes realment divertides. Ara bé, allò que et deia, no? Després d'aquest, tot i aquests punts forts, així una mica amb comptagotes i separats al llarg de la pel·lícula, el conjunt no acaba de lligar. És a dir, no tens aquella sensació d'algunes comèdies de que estàs esperant el proper gag, a veure què, a la pròxima escena a veure amb què em fan riure. No. I a més, davant d'aquesta deficiència, molt sovint la pel·lícula abusa doncs, de la grolleria, de l'escatologia, i la cosa acaba sent una mica fluixa.
O potser en un principi, Jordi, sí que l'esperes, però vas veient que després d'un de divertit n'arriba un, com deies tu, de més groller o de més planer, després un altre divertit, un altre que no, llavors ja és quan entens que aquesta pel·lícula va aquí amb punts, intermitjos, pujades...
És exactament això, és una rítmica. Ara baixo, ara pujo, ara hi ha estones realment... Hi ha un moment de la pel·lícula, els espectadors que ho vagin a veure de seguida ho veuran, que realment és seguit i és molt divertit. Hi ha escenes, sobretot més aviat a la part inicial, molt xules i molt divertides i que et fan passar una bona estona. El que passa que després hi ha tot un seguit de moments que ja ho hem vist, que ja estem acostumats a veure-ho i a reveure-ho i a...
A on, per exemple?
Bueno, saps... Vull dir, la sensació aquella de que dius la comèdia s'està desinflant, i com que s'està desinflant el director tira de tota una sèrie de, bueno, marranades, per dir alguna cosa, habituals, sense ofendre ningú, tampoc es passen, però que queda fluixet, que ja com el guionista s'ha rendit una mica i ha donat pas a la Trezzo, i que la Trezzo faci la seva feina o en general l'ambientació.
Però sol passar això amb les pel·lícules de comèdia, que com deies tu, el moment bo és el del principi, i després potser doncs mira, es va gastar tota la imaginació amb el principi del guió i després es passen a recursos, com deies, que en altres pel·lícules ja hem vist. A veure, l'espectador doncs sempre hi ha aquell que riu, no ens enganyem, sí, aquell home. Que li fa gràcia sentir-ho en una pel·lícula, amb l'altra, i fins i tot riure el que poca gent riu.
Sens dubte, i a veure, sempre amb humilitat, fer comèdies on no paris de riure tota l'estona és molt difícil, fer comèdies seguides, fortes de contingut...
Això qui ho ha aconseguit per tu, Jordi?
Ostres, ara m'hauries de donar temps i pensar, això t'ho diré la
setmana. Què vols dir, hauríem d'anar molt enrere?
Més que anar molt enrere és que n'hi ha poquetes.
Però,
jo
per
crec
exemple,
que poquetes.
A mi em ve el cap, Segon en Las Vegas, a mi em va agradar molt.
A tu et va agradar molt, ja ho vam parlar en el seu dia, sí. Però jo crec que
també
ens va agradar...
També d'aquest punt gruller, potser?
Jo, ara, en moments sí, però si Segon en Las Vegas tenia alguna cosa, potser era una novetat, no? És potser de les primeres pel·lícules que recupera una mica, entre en els últims temps, aquesta idea del trio protagonista, i aleshores amb una història que els envolta tots tres, etc etc.
Jo ho deia perquè deies tu de riure durant tota la pel·lícula.
Clar, no, sí, sí, realment... és un altre estil, eh? Com acabar con tu jefe no pretén ser un Resacón en Las Vegas, no va per aquí.
Pretén ja, ser més una comèdia d'aquestes, com comentàvem, de Jennifer Aniston amb Kevin Costner.
Diferent, també. És que és curiosa, per això ja et dic, quan la vaig veure, dic, això serà curiós, això serà diferent. I realment, el fet de tenir uns diàlegs i una certa gent amb una qualitat interpretativa major li dona una... Bueno, li dona un cos, evidentment, li dona un cos.
Tu, Jordi, sempre veus el tràiler abans d'anar a veure la pel·lícula?
Sí, i no ho hauria de fer, però també consulto els entesos, a veure què en diuen. El que passa és que això és perillós, perquè aleshores ja entres al cine amb una mica de prejudicis, tot i que, a veure, entrar net al cine és difícil en aquest sentit, però un s'ha de deixar interpel·lar per la pel·lícula i a veure què li aporta, no?
Correcte.
Una fórmula per acabar, una fórmula que... Bueno, que sembla que comença a ser habitual tenir un trio de protagonistes més aviat, no fluixos, però menys coneguts, i tot un seguit d'extres que aporten una mica el contingut fort o la qualitat interpretativa forta. En aquest cas, la pel·lícula, bueno, es queda a mig camí. Jo no us diria aneu tots al cine, us diria, bueno, els que en tingueu moltes ganes, proveu, i si no, espereu-vos a que surti en DVD o al Plus o TV3 o on sigui, i ja la gaudireu. Si llegim un parell de crítiques puntuals...
Sí, abans, amb quin et quedes tu de tot aquest repartiment d'actors i actrius?
Jo, sens dubte, Kevin Spacey. M'ha agradat molt el paper que fa d'empresari mig boig, que es dedica, bueno, a fer tota classe d'excentricitats a la feina, amb l'objectiu, jo crec, de sentir-se realitzat, perquè a casa, ja et dic, té aquesta dona que, bueno, li fa el salt amb tot el veïnat i està absolutament frustrat.
És una mica, doncs, qui té més paper, perquè Jason Bateman també en té...
Bueno, és un dels protagonistes, aquest noi, i que és un actor que no acaba de sortir d'un cert registre i que no acaba de... Bueno, potser és que no hi ha més. Potser és que no hi ha més. No ho sé, a veure si de cara al futur la cosa va a més.
Va, doncs hem sentit la crítica de Jordi Feixas. De fet, portem uns quants minuts comentant com acabar tu amb tu jefe. Anem a llegir la crítica dels altres experts.
A veure, anem a veure un parell. En Jordi Batlle, Caminal de la Vanguardia, directament diu que talentos dilapidados. Aunque algunas situaciones y diálogos atesoran cierto ingenio, esta comedia negra pone su acento en la grosería, la escatología y la abundancia de tacos. Jo potser no diria tant. Sí que hi ha alguns moments que com et deia, hi ha potser un cert abús, però no és tota la pel·lícula. No és tota la pel·lícula. Si no, a mi, ja d'entrada ja em coneixes, no m'hauria agradat. Què més? Bueno, en Jordi Costa del País ens diu: una farsa negríssima, la pel·lícula funciona com un reloj, su ritmo no decae y su sentido del espectáculo es firme en todo momento. Aquest potser li ha agradat massa. T'he citat aquests dos perquè em sembla que un queda en una banda i l'altre a l'altra. I la pel·lícula jo crec que navega una mica en el terme mig entre una gran comèdia i una comèdia que es deixa portar per això, per la grolleria, l'escatologia i aquests temes.
Però em fixo, Jordi, en una del Chicago Sun-Times que diu... és divertida i sucia, todo en ese orden.
Divertida i sucia. Exacte, bona crítica, sí, exacte. És a dir, potser tota aquesta caiguda en la grolleria ve després, i hi ha un esforç per intentar que, com el que dèiem al principi, no?, que certs diàlegs divertits passin primer, etcètera, etcètera.
I aviam si acabes estant totalment d'acord amb la crítica, diu que l'Especie està soberbio, però la sorpresa passa per molts amb Jennifer Aniston.
Bueno, perquè...
Sí, en veure-la potser és la sorpresa.
Fa aquest paper de dentista addicte al sexe i una mica sortida, i no, és veritat que no és un paper habitual en ella tampoc, no? Bueno, però no, jo diria que no és res especial, eh? Vull dir, ja dic, no...
A quin altre registre podríem posar Jennifer Aniston?
Tampoc és espectacular. Bueno, la tenim acostumada en aquesta comèdia on fa de neoyorquina... habitual i absolutament normal, no? I ja està. En fi, no ens quedem amb la Jennifer Aniston, jo em quedaria més exacte amb en Kevin Spacey, amb alguns moments d'en Jamie Foxx fent de matón d'un barri així marginal, i en Colin Farrell, això ho volia dir, llàstima d'en Colin Farrell, ve a la comèdia i no acaba de convèncer, des del meu punt de vista. Fa un paper una mica estrany, ja molt atrezzo, però ell, la seva interpretació no acaba de convèncer. Una pel·lícula en el terme mig, nois, és bàsicament
doncs,
això.
Tot això amb una hora i tres quarts, no arriba a l'hora tres quarts. Com acabar con tu jefe, donem per tancada ja la crítica, Jordi?
Jo ho donaria per tancada.
I si et sembla, repassem amb Sergio Morales. Bon dia, Sergio.
Bon dia, com estem?
Quines estrenes hi haurà per aquesta setmana? I Jordi, comenta-les tu també.
I tant, i aquestes aquí, queda't, no? I queda't. Tenim tres estrenes aquesta setmana aquí a Sant Cugat. Podrem veure Johnny English Returns, aquesta pel·lícula del Rowan Atkinson, pels que no el sona aquest nom, Mr. Bean. Aquest sí que sona molt més. És més del mateix del que hi havia a la pel·lícula anterior, Noves Aventures, d'aquest superagent britànic. Jordi, has vist la primera?
Sí, vaig veure la primera i haig de dir que no em va agradar gaire. No. A veure si... Però és que és difícil, no? Quan jugues a un registre molt específic, és difícil sortir de... Bueno, doncs d'uns certs marges. A veure si en aquesta segona ocasió intenten innovar una miqueta més. Sí. A veure si ho podem...
Ull, perquè entra en aquesta pel·lícula Pierce Brosnan.
Sí.
Que bé, pot ser autopanòtic veure el James Bond més conegut dels últims temps i veure el Mr. Bean, aquest Atkinson junts en la pel·lícula, pot ser bastant curiós. Més pel·lícules, Larry Crown, Nunca es tarde, és una pel·lícula dirigida per Tom Hanks i protagonitzada per Tom Hanks i Julia Roberts. És una pel·lícula, bé, d'un empresari que es queda sense feina i torna a la universitat, simplement això. I llavors entra un grup d'amics que van amb vespes pel campus. Bé, sembla una cosa molt amable,
bueno,
per la vista.
Un universitari veterà que em sembla que s'enamorarà de la professora, que és la Julia Roberts.
Exacte.
A veure com quadren aquestes coses. De moment la crítica em sembla que no ha estat massa benevolent, però tot s'ha de confirmar. Ja ho veurem, ja ho veurem.
Bé, és que ja la premissa d'aquesta pel·lícula sembla tant de pel·lícula de diumenge per la tarda, que ja veurem cap on tira, però bé, ja sap, a vegades són sorpreses que van molt bé de tant en tant. I una altra estrena, Los Tres Mosqueteros. Bé, una pel·lícula que recicla amb el temps, que de X temps surt. I Jordi, què n'has de dir?
Bueno, clar, és això, exactament això que has dit tu. En les últimes dues dècades hem tingut mosqueteros, Déu-n'hi-do els mosqueteros que hem tingut.
Ja no són tres, són més.
A principis dels 90 teníem potser la gran pel·lícula sobre els mosqueteros, amb en Charlie Sheen, en Kiefer Sutherland, l'Oliver Platt, que tenia una banda sonora espectacular, amb en Rod Stewart, amb Bryan Adams i Alice Sting, el All for Love. Aquella va estar bé. Després, no fa gaire, potser et dic fa una dècada,
Sí.
Va sortir El Mosquetero, on hi havia la Mena Subari, la Catherine Deneuve, aquesta francesa que feia de reina, i que ja va ser una l'Stephen Rea,
ja més moderna,
feia de cardenal,
aquesta.
Més moderneta, i a veure què tal. No sé, a veure aquesta, una nova entrega, a veure com la porten.
Té un repartiment bastant interessant, Mila Jovovich, Orlando Bloom, Christoph Waltz, que aquest sí que val la pena veure'l, és el dolent de Malitos Bastardos, del Tarantino, i el director Paul Anderson, que és un expert en fer adaptacions de videojocs a la gran pantalla o de llibres, entre les seves pel·lícules més conegudes, Resident Evil, Mortal Kombat, The Rays.
A veure com queda. Home, dona per molt la història dels Tres Mosqueteros. Al final, sí, es pot fer bé. És una esperança per aquesta setmana. A veure què trobem.
Pot estar divertida.
Alguna d'aquestes tres, Jordi, és la que tocaran a veure?
Deixa'm-ho pensar. Deixa'm mantenir una mica la sorpresa i a mitjans de la setmana que ve donem la notícia.
Bueno, ja ho has vist, però que nosaltres sempre aquest a punt final te'l portarà el Sergio i ja pots començar a rumiar a partir d'aquí i de què parlaràs.
Va molt bé tenir el Sergio aquí que ens anunciï què ens depara la setmana, i tant que sí.
Que menys.
Doncs tanquem ja ara sí el making of. Jordi Feixas, moltes gràcies.
A vosaltres.
I com dius tu, bon cinema.
Bon cinema.
Gràcies, Sergio, també.
Adéu-siau.